Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
El món s'escalfa i cada cop ho fa a més velocitat. És l'alerta que envia el grup d'experts de l'ONU en el seu informe científic on valoren els danys i les conseqüències del canvi climàtic al planeta. Avisen que la temperatura global haurà augmentat 2,7 graus el 2100 respecte a la que hi havia a principi del segle XX i asseguren que hi ha efectes irreversibles per segles i mil·lennis, sobretot a pols i oceans. Una de les responsables de l'informe, Valérie Masson, diu que ja no hi ha cap lloc del món que no pateixi els efectes del canvi climàtic.
This global view highlights one of the most important messages.
Aquesta visió del planeta ens alerta que el canvi climàtic ja afecta cada regió del planeta. I si continuem escalfant el planeta, empitjorarà la situació a tot arreu de moltíssimes maneres.
Every region in multiple ways.
De seguida expliquem els detalls d'aquest informe que els experts de l'ONU faran arribar als governs d'arreu del món. Als propers minuts també explicarem que els treballadors de la sanitat i les escoles no veuen necessària la vacunació obligatòria. Demanen no criminalitzar els mestres o sanitaris que no es vacunen perquè poden tenir motius de pes. Ara ens hi posem, abans l'última hora als esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, pendents dels moviments de Leo Messi. En les properes hores l'argentí arriba avui a París per passar revisió mèdica amb el PSG i els mitjans francesos especulen amb si el presentaran demà mateix. Per cert, que repassarem el que va donar de si el Gamper d'ahir amb una absència significativa. El Kun Agüero, que avui hem sabut que estarà 10 setmanes de baixa per una lesió al bessó.
A RAC 1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Les Nacions Unides alerten que els efectes del canvi climàtic s'han accelerat els últims anys i que n'hi ha que són irreversibles per segles i mil·lennis. El grup d'experts intergovernamental pel canvi climàtic assegura que els propers 20 anys la temperatura global pot créixer un grau i mig i que a finals de segle podria fer-ho gairebé 3 graus respecte a la temperatura de principi de segle passat. El principal culpable, diu l'ONU, és l'ésser humà. Avisen que cal rebaixar l'emissió de gasos per evitar catàstrofes naturals més grans. Jordi Bracons.
L'ONU assegura que cal complir amb l'objectiu del 2050 tenir emissions zero. L'utilització de les energies renovables per sobre de les que provoquen contaminació és l'única manera d'aconseguir, diuen, que la temperatura global no pugi aquest grau i mig abans del 2040 i de poder rebaixar-la mica en mica. En parla la codirectora de l'informe, Valérie Masson.
This report shows that in all the assessed scenarios...
En tots els escenaris estudiats, la temperatura pujarà un grau i mig els propers 20 anys. Ara bé, si les emissions es redueixen sensiblement aquests anys a tot el planeta i s'arriba a l'objectiu d'emissions zero al 2050, aleshores la temperatura es mantindrà i a final de segle haurem aconseguit reduir la temperatura un grau i mig.
And would decline lower to that level by the end of the century.
L'estudi explica que ja no hi ha cap regió sense patir els efectes del canvi climàtic. Entre altres, l'ONU creu que els propers anys s'intensificaran les onades de calor a Europa, l'Àfrica i Sud-amèrica i que hi haurà més desgel a les zones àrtiques. L'ONU també detalla que durant els mesos de confinament més durs per la pandèmia, la gran majoria de països van tenir una millora considerable de la qualitat de l'aire. Creuen que hauria de servir d'exemple per fer les coses una mica millor.
Greenpeace insisteix que la resposta ciutadana és clau per frenar el canvi climàtic i denuncia que hem perdut dècades de lluita a causa de la inacció política.
Segons el responsable d'emergència climàtica de l'ONG a Espanya, Miguel Ángel Soto, l'estudi ve a dir que la reducció d'emissions és el més important. Són declaracions a RAC1.
Lo que está diciendo es que no se están tomando las medidas adecuadas. Necesitamos respuestas políticas y presión ciudadana para que las empresas y los gobiernos crean realmente que es la reducción de emisiones la clave y no la compensación de emisiones.
De fet, Greenpeace demana que no s'inverteixi ni un euro més en combustibles fòssils per frenar l'escalfament en les properes dècades.
Precisament la lluita contra el canvi climàtic és un dels arguments dels contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquest matí Jaume Collboni ha assegurat que la discrepància amb l'alcaldessa Colau sobre l'ampliació no posa en perill la coalició de govern a l'Ajuntament de Barcelona. A RAC1, el primer tinent d'alcaldia socialista ha situat dins la normalitat que hi hagi opinions oposades dins mateix del govern municipal.
No perquè no està dins del pacte de govern i perquè no forma part de les competències d'un govern municipal. Insisteixo, ja m'agradaria, no?, que poguéssim haver sigut la tercera administració en ser consultada formalment i, per tant, se'ns ha demanat opinió i, efectivament, en el si de l'Ajuntament, en el si del govern i també dels grups municipals de l'Ajuntament, doncs hi ha opinions diverses que s'han expressat i jo crec que és bo en una societat oberta, democràtica com la nostra i normal completament que es podessin debats.
Collboni defensa que l'ampliació de l'aeroport és una oportunitat d'inversió que feia molts anys que Catalunya no tenia. Assegura que una de les fites de l'ampliació de l'aeroport és que Catalunya estigui més connectada amb vols directes als Estats Units i també l'Àsia, i que aquesta connectivitat facilitarà l'arribada d'empreses i inversions importants. En un article al diari El País, Ada Colau, en canvi, carrega de valent contra l'ampliació. Cesc Giró.
Colau acusa la Generalitat i el govern espanyol de mentir quan diuen que l'ampliació de l'aeroport no contaminarà. L'alcaldessa de Barcelona critica que l'acord signat s'hagi tancat en secret durant el mes d'agost i sense tenir en compte la ciutadania. L'article porta per títol Un aeroport d'unicorns i diu també que l'ampliació de l'aeroport només busca el benefici d'uns quants a curt termini.
Els treballadors del sector sanitari i educatiu no veuen bé la vacunació obligatòria. RAC1 ha parlat amb els sindicats de metges i docents. El debat sobre la vacunació obligatòria en determinats sectors arriba mentre que els hospitals continuen plens. Tot i que avui hi ha 16 malalts menys a cures intensives, han ingressat 34 persones més a planta. Alba Mor.
Prop del 8% de metges no s'han vacunat. La vicepresidenta de Metges de Catalunya, Anna Roca, considera que el percentatge és molt baix i que en tot cas no se saben els motius perquè alguns professionals no s'han immunitzat. Apuntar que en casos puntuals és per contraindicació mèdica. En tot cas, la doctora rebutja les mesures punitives.
Defensem que els professionals que puguin i no tinguin cap contraindicació clínica es vacunin. Nosaltres no estem mai per les mesures de càstig. Estem per la pedagogia, per analitzar cas per cas, quin és el motiu de la no vacunació.
Pel que fa al sector educatiu, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, creu que la vacunació obligatòria vulnera els drets dels treballadors.
Que sigui obligatori, probablement no ho farem. Hi ha aquesta controvèrsia, per una banda és un tema del bé col·lectiu i per altra banda és els drets individuals que tenim com a persones.
Això sí, tots dos sectors apel·len a la responsabilitat dels professionals.
La ministra d'Educació, Pilar Alegria, diu que la taxa de vacunació dels professionals i docents sanitaris és alta. Assegura que el seu compromís fa que la Moncloa no tingui pensat imposar l'obligatorietat de la vacuna, com sí que s'ha fet en d'altres països. Alegria també creu que vacunar els estudiants de més de 12 anys ajudarà i molt a mantenir controlat el virus. N'ha parlat a la cadena SER.
Aquí, afortunadamente, no hemos tenido que adoptar esa medida porque, de una manera voluntaria, como digo, la práctica totalidad de los docentes y la práctica totalidad de la ciudadanía se está vacunando. Estamos viendo imágenes en otros países donde hay movimientos, ¿no?, más negacionistas frente a la vacuna, y, afortunadamente, nuestro país está dando una imagen de absoluta responsabilidad frente al proceso de vacunación.
I pel que fa a les restriccions, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha alertat al món a RAC1 que si el govern no aplica el toc de queda al municipi, repuntaran els casos de coronavirus. Ha explicat que durant el primer cap de setmana sense confinament nocturn s'ha produït l'efecte crida i que el descontrol als carrers ha augmentat.
En el mateix moment, durant la nit, es produeixen diferents accions d'aquest tipus de festes en diferents llocs, des de Tamariu fins a l'última punta de Calella, doncs hi ha molts de quilòmetres, hi ha moltes places, hi ha moltes platges, hi ha moltes roques, i fer un control de tot això, doncs, amb el cos de la policia local, és que és completament impossible.
I mentre uns demanen endurir restriccions, d'altres reclamen alleugerir-les. A Guixers, els solsonès estan molestos perquè el govern els obliga a tancar l'àrea de pícnic del Codó. És un dels punts principals d'atracció de visitants i que des del mes de juliol, amb l'enduriment de les restriccions anticòvid, està tancat. Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament, després de demanar la reobertura, s'ha topat amb la negativa de govern. Des del municipi demanen coherència. Escoltem a l'alcalde de Guixers en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Jordi Selga.
On s'estan fent quantitat de menjades per part de famílies, de grups de joves, menjant, bevent, sense distàncies de seguretat, accedint al màxim permès de 10 persones de grups, en espais públics.
Des del consistori afirmen que disposen dels mitjans necessaris per garantir amb les mesures de seguretat. L'espai compta amb 34 taules separades per 30 metres i una persona encarregada per controlar l'aforament. Davant la situació, l'Ajuntament ha començat una campanya de denúncia a les xarxes socials.
I en aquest escenari, els treballadors del 112 amenacen amb una vaga indefinida a partir del 21 d'agost. Afectarà els dos centres que hi ha a Catalunya, Barcelona i a Reus, Joel Penya.
Després de la vaga que van fer per Sant Joan, continuen criticant que falta personal per atendre trucades. El delegat sindical del comitè d'empresa, Miquel Vendrell, explica a RAC1 que van fer un 100% de serveis mínims a l'última protesta i si els obliguen a tornar-los a fer, l'empresa Ferrovial estarà admetent la falta de personal.
El fet que una empresa privada gestioni això provoca que siguem molt poca gent, que anem saturadíssims de feina, en el moment en què passa qualsevol cosa ja no arribem i es perden trucades. Aleshores, posar-nos un servei mínim de forma indefinida seria admetre això.
Per això demanen a la Generalitat que no externalitzi el servei i els donin un conveni propi. Fins ara estan dins del centre, dalt de centre de trucades.
La crisi actual ha fet que cada cop hi hagi més hotels en venda. En portals immobiliaris com Idealista n'hi ha un 30% més ara a la venda que fa un any. L'increment s'ha notat d'una manera especial en zones de costa. Barcelona, Andalusia, sobretot Màlaga i les Illes Balears concentren la crescuda. Sergi Alemany.
Si ara fa un any eren 490 els hotels que anunciaven la seva venda a través d'aquest portal, ara en són 640, 150 més. A Catalunya n'hi ha un total de 130 i 65 es troben a Barcelona, que en suma una trentena respecte al 2020. 40 també s'anuncien a Girona. En el cas de Barcelona Ciutat, per exemple, un edifici d'hotel situat a la nova esquerra de l'Eixample anuncia la seva venda per 33.500.000 euros. Un altre, situat a Ciutat Vella, pocs metres de la catedral, també s'anuncia si fa no fa pel mateix preu. Al Passeig de Gràcia o al Gòtic també se'n poden trobar per 25 milions d'euros.
Amb l'economia encara recuperant-se, el preu de la llum continua batent rècords. Avui l'electricitat és més cara que mai, el preu mitjà s'enfilarà fins als 107 euros al megawatt hora.
Superarà els 106 euros i mig del 21 de juliol d'aquest any, que fins ara era el màxim històric comparat amb el preu d'ara fa un any. Avui la factura de la llum a l'estat espanyol es paga un 180% més cara. Ha passat dels 36 euros al megawatt hora als 107. De 9 a 10 del vespre, el preu de la llum tocarà sostre. Es pagarà a 114 euros al megawatt hora, un encariment motivat pels alts preus del dret d'emissió i per l'augment del cost del gas natural.
Comissions Obreres denuncia Glovo davant Inspecció de Treball per la intenció de la companyia de mantenir la major part de la plantilla com a treballadors autònoms. El sindicat considera que el model de contractació que vol imposar és enganyós i ho denuncia la mateixa setmana que ha d'entrar en vigor la nova normativa, la coneguda com a Llei Rider.
Una normativa que obliga aquestes empreses de repartiment a contractar els seus treballadors com a assalariats. Tot i així, Glovo ja va anunciar ara fa un mes que continuarà treballant amb el 80% de la plantilla com a autònoms i que preveu contractar només 2.000 treballadors assalariats abans del 2022. El secretari general de Serveis de la Ciutadania de Comissions Obreres a Catalunya, Carlos Pellejero, avisa que no es quedaran de braços plegats.
Veurem el temps de resposta de la Inspecció de Treball respecte a aquestes denúncies presentades aquest matí, però en qualsevol cas estarem vigilants per tal de que no es continuï donant aquesta situació a la qual la part més dèbil de la relació laboral continuen sent treballadors i treballadores.
A diferència de Glovo, Comissions Obreres apunta que Justit, contra qui també hi ha interposada una denúncia per cessió il·legal de treballadors, està tenint una actitud proactiva, ja hi ha redactat l'embrió d'un futur conveni pels seus repartidors.
Més coses, una de cada tres dones que perden un pit per un càncer de mama triga fins a 2 anys a poder-se fer una reconstrucció mamària. La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica reclama incloure l'operació entre les intervencions que no poden superar els 6 mesos d'espera. Diana Silva.
L'entitat també critica que el 60% dels hospitals públics no poden fer reconstruccions amb microcirurgia. Aquest tipus de reconstrucció s'utilitza quan després d'una mastectomia i d'un tractament de radioteràpia, els teixits que queden malmesos i la pacient no pot utilitzar una pròtesi mamària. El president Josep Prat explica a RAC1 que no poder accedir a la reconstrucció afecta emocionalment a les pacients.
Moltes vegades són joves, amb una vida sexual activa, tenen una pròtesi externa que l'agafa el mateix sostenidor, però que per molt que ho amagui de manera vestida, després això fa que quan tingui d'anar a la platja o tingui d'anar al gimnàs, veure's sense el pit, per ella es comporta una implicació emocional molt gran.
També denuncien que el 40% dels centres sanitaris no fan la micropigmentació d'aureola i mugró. És una intervenció senzilla que no requereix entrar a quiròfan i que serveix per recrear el mugró o corregir asimetries després d'una reconstrucció mamària.
Els turistes francesos que van llançar una cigarreta des d'un cotxe a Palafrugell s'han presentat voluntàriament a comissaria i han pagat la multa de 200 euros. Els tres implicats han reconegut els fets i, segons l'Ajuntament, estaven penedits. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. El vídeo es va fer viral a les xarxes. Es veia com una persona des d'un cotxe llançava una gorilla al marge de la carretera Palafrugell. Era el passat 3 d'agost, es registraven unes altes temperatures i hi havia un alt risc d'incendi. Gràcies a aquestes imatges, la policia local els va poder identificar i denunciar. Els tres autors dels fets, que eren turistes francesos que estaven de vacances al municipi, es van presentar divendres passat a la comissaria per pagar la multa corresponent, que segons el reglament arriben als 200 euros. Segons exposa l'Ajuntament en un comunicat, els tres implicats van veure els centenars de comentaris a les xarxes que criticaven el seu comportament i van decidir presentar-se voluntàriament i pagar la sanció que toqués. A més, van confessar que cadascun d'ells, com a mínim, havia llançat una gorilla.
I en música, Rosalén torna avui al Portaferrada després de 3 anys. La cantautora d'Albacete i presentarà el seu quart disc, El árbol y el bosque. L'àlbum es va publicar a finals del 2020, però la pandèmia va provocar que no es pogués escoltar en directe fins aquest any. I abans també hi actuarà Núria Graham. Vigatana ho farà aquest migdia el cicle Delicatessen, que acull un seguit de concerts aperitiu dedicats a les noves veus femenines. L'actuació